en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. I atenció, perquè avui posarem el focus en la salut, bàsicament. En la salut. Bàsicament, també, en una part concreta del nostre organisme, els ronyons. Mireu, els ronyons és un d'aquests òrgans que, com tots, vaja, que fan funcions complexes i de gran importància. El ronyó, el nostre ronyó, fan concretament sis funcions importants. La primera, filtra i neteja la sang. Això seria una de les funcions principals que té el ronyó. Entre els ronyons, també és de les artèries, no? I filtra la sang. Filtra la sang per una coseta, uns filaments que es diuen nefrones. I la neteixen. I llavors la sang ja neta, doncs torna un altre cop a la xarxa, no? A la xarxa de venes i artèries. Bé, aquesta seria la primera principal. Filtren, això ja ho sabem tots, no? Després, a part de tot això, fan altres funcions. La segona important seria eliminar l'excés de líquid i les toxines. Això seria el que seria el pipí, l'orina, bàsicament. Quan tenim un excés de líquid, doncs, bop, tot això, els ronyons s'encarreguen de la qüestió de clivar-ho tot. Encara que l'excés de líquid també el podem eliminar per la suor, etc. Però és igual, ara ens estem centrant en els ronyons i les seves funcions. Aquesta seria la segona funció que podria fer. La tercera, dins de tot això, seria mantenir l'equilibri de les substàncies que tenim a la sang. La nostra sang doncs porta sodi, potassi, minerals que necessita el nostre cos. Llavors, una d'aquestes qüestions és regular totes aquestes substàncies, com per exemple el calci, el fòsfor, el sodi, totes aquestes substàncies essencials, quan hi ha un excés, ho elimina. Ho elimina. Bé, llavors, la quarta seria, i atenció, contribueix de manera decisiva a controlar la pressió arterial. Això ho fa, bàsicament, el ronyó, el filtrar, elimina el sodi i aigua sobrant. La sal, ja sabeu que quan tens molt alta la pressió, una de les qüestions que sempre diu el metge és bueno, come coses bajas en sal, no te passes con la sal. Seria una de les primeres mesures que es pren a partir de l'alimentació. Doncs el ronyó s'encarrega d'eliminar aquesta sal sobrant i controlar la pressió arterial. La cinquena, els ronyons eviten l'anèmia perquè produeixen substàncies molt importants per l'organisme. Llavors produeixen, entre d'altres, una substància essencial i necessària per la producció, per exemple, dels glòbuls vermells, no? Que són els encarregats de portar l'oxigen des dels pulmons a les nostres cèl·lules i demans. Doncs els ronyons, entre altres coses, fabriquen aquesta... Es diu... Espera, tinc aquí la xuleta de com es diu això. Eritropoietina. L'eritropoietina, que seria l'encarregada per estimular la producció de glòbuls vermells. I la sisena, aquesta no la diríeu mai, regulen l'activitat sexual. Sí, això també ho fan els ronyons, eh? Regulen l'equilibri hormonal, també. Llavors, ja veieu la importància que té els ronyons, més enllà de filtrar la sang, que seria la funció mega principal. Quan no funcionen els ronyons, doncs possiblement comencem a tenir alguna qüestió. Llavors, això és el que hem de mirar. Avui parlarem d'una patologia que al principi pot passar desapercebuda, però que afecta a una de cada 7 persones, bueno, a un de cada 7 adults, més que persones, dels adults, bàsicament, sent aquestes dades, a un de cada 7 adults a Espanya. Es tracta d'una malaltia silenciosa que sovint no presenta una sintomatologia fins que ja està avançada, d'aquí que sigui tan silenciosa aquesta i que se digui malaltia silenciosa, o una de tantes que hi ha, no? Hi ha unes quantes d'aquestes que podrien ser malalties silencioses. Però, a més, té un gran impacte si no es detecta a temps. Avui parlem de la malaltia renal crònica. Mireu, per consciència sobre aquesta importància de la malaltia renal crònica i la necessitat, sobretot, d'un diagnòstic precoç, l'Associació de Persones amb Malalties Renals, ALCER, ha impulsat una campanya, o està impulsant ara mateix una campanya titulada Actua pels teus ronyons, amb la col·laboració de Boehringer Ingelheim. És una campanya de cribatge que està ara mateix al Centre Comercial Montigalà de Badalona i que avui i demà doncs facilitarà proves mèdiques a persones amb factors de risc. Avui a Montigalà, Badalona, està aquest estant, no? L'objectiu és clar, detectar precoçment la malaltia renal crònica. Expliquem més coses d'aquestes i, per començar, parlem amb la Beatriz, Silva, que és presidenta d'Alcer Barcelona, que és la impulsora d'aquesta campanya Actua pels teus ronyons amb Boehringer Ingelheim. Beatriz, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, Alcer és la impulsora, precisament, d'Actua per tus ronyons, que és la protagonista avui mateix al programa, no? Bé, si et sembla, comencem pel principi. Quina és la labor de la vostra associació, d'Alcer?
Doncs mira, Alcer és una associació sense ànim de lucre que va néixer en l'esforç dels pacients renals que volien millorar les seves condicions de vida allà per 1979. Actualment les condicions han millorat substancialment i tenim dues línies clares d'actuació, no? Per una banda, directament ja és un ajut integral a les persones amb malaltia renal en tots els àmbits que li afecten, ja sigui laboral, psicològic, nutricional, social, etc. I també l'acompanyament al llarg de tota la malaltia. D'altra banda, durant tot l'any portem a terme moltes campanyes de sensibilització i de conscienciació orientades a allò que deien de la prevenció, la detecció precoç de la malaltia, com ara actuar pels teus ronyons. Com a associació de pacients representem també els pacients renals davant les institucions i col·laborem amb tots els actors implicats, els sanitaris, administració, societats científiques, etcètera.
Bé, avui s'està fent aquesta campanya Actua pels teus ronyons, l'esteu fent avui i demà, tots dos, avui dijous i demà divendres, al Centre Comercial Montigalà, a Badalona. Com sorgeix aquesta iniciativa i quin objectiu té?
Per a nosaltres és una campanya importantíssima de cara a la prevenció i a la detecció precoç de la malaltia, ja que ens permet fer un cribat de població amb factors de risc, donant la possibilitat d'obtenir un diagnòstic precoç. S'ha de tenir en compte, com deies tu abans, que la malaltia renal crònica és una malaltia silenciosa que no dona símptomes fins que ja està molt avançada. I actualment les xifres de malaltia renal crònica estan creixent i es parla fins i tot d'un 15% de persones que poden tenir la malaltia. Es calcula que 9 de cada 10 persones que pateixen la malaltia renal crònica no ho saben.
Què dius?
Sí, molta gent. És que és allò que deia, d'aquí la importància, no?, de la detecció precoç. I pensem que per poder ajudar al pacient és molt important que tots els agents implicats, com ara els laboratoris, com deia en Boehringer, allí les societats científiques i nosaltres, com a representants dels pacients renals, estem junts i lluitem per als pacients renals.
Ostres, aquesta xifra és força important, eh? 9 de cada 10. Estem parlant del 90% de les persones que puguin tenir aquesta malaltia la desconeixen, perquè això d'aquí, el que parlàvem des del principi, de que es tingui aquest sobrenom de la malaltia silenciosa, que com d'altres malalties, fins que la no està allà ben ficada, no dona senyals, i aquest és el problema. Bé, parlem de l'estant, perquè a més a l'estant teniu unes ulleres de realitat virtual que estan mostrant el dia a dia d'un pacient amb malaltia renal crònica, no? Com és conviure amb ella?
La malaltia renal és una malaltia molt dura i que omple d'incertesa, no?, la teva vida. El procés d'acceptació acostuma a portar un temps, depèn del pacient, és clar, que tindrà que fer front a una sèrie de canvis a la seva vida i moltes vegades la canvia per complet. La malaltia renal crònica t'afecta només a totes les àrees de la vida, no només a la salut física, sinó també a l'estat emocional, als hàbits diaris, a l'accés a una feina.
Sí.
Hi ha també una sensació d'inseguretat, de vulnerabilitat i manca de control perquè que estan lligats a la malaltia per aquesta incertesa, no?, que dèiem. Mm. I per això creiem que és molt important donar un suport més enllà de la dolència física que et permeti millorar la qualitat de vida dels malalts renals i les famílies. I des de l'associació és el que volem, ajudar els pacients en tot el procés d'acceptació de la malaltia.
Clar. Bé, suposo que totes les malalties tenen un repte, no?, per anar superant dia a dia. Quin seria el principal repte avui en dia per la malaltia renal crònica?
Doncs pensem que és molt important incidir en la prevenció i poder diagnosticar de manera precoç a les persones que puguin tenir malaltia renal en qualsevol estadi i detectar-ho com abans millor. Amb una simple analítica de sang i orina és possible avaluar l'estat dels ronyons i per això animem a les persones que es facin un cop a l'any, com a mínim, una analítica, sobretot si tenen factors de risc i per això podem arribar a temps d'aconseguir enlentir la progressió de la malaltia.
Parlem de factors de risc, estem parlant de diabetes, estem parlant de...
d'hipertensió, d'obesitat, també el propi envelliment, les persones més grans de 60 anys...
D'acord.
Per exemple.
Doncs ja ho sabeu, avui a l'estand doncs, estem tot això i a més a aquest estand doncs, podreu doncs, fer aquesta petita analítica per mirar, a veure què tal està, a veure si et podeu fer aquest diagnòstic precoç allà a Montigalà. Doncs Beatriz Silva, presidenta del CERT Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, aquestes explicacions i felicitats, no?, per la feina que feu. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies. I animar la gent que passi pel centre de Montigalà, que és gratuït.
És gratuït. Pues allà estarem, mira, i no ve de més fer-te aquesta prova i aquesta, a veure què tal està la situació. Ja sabeu que aquesta campanya actua pels ronyons, impulsada per Alcer i Beringer, estan allà al centre Montigalà, estan avui i demà, avui i demà. Bé, de seguida entrarem més en matèria, sobretot això, avui estarem molt centrats en tot això, en aquestes qüestions de salut, i de seguida parlarem i entrarem en profunditat sobre què és exactament, com definim, quin abast té, com s'ha d'actuar davant d'aquesta malaltia, la malaltia renal crònica. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33381.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas las más importantes?
Que se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE, a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Malaltia renal crònica és una patologia silenciosa que afecta al voltant del 15% de la població a Espanya i que en molts casos podria detectar-se a temps amb 2 proves mèdiques que són molt senzilles i molt accessibles, que són una mostra de sang i una d'orina. Aquestes 2 proves es podria detectar. Bé, en parlem d'això i en parlem d'aquestes proves i en parlem de la malaltia en si mateixa amb la doctora Màriam de la Poza, que és presidenta de la Societat Catalana de Metges Generals i de Família, el SEM Catalunya. Màriam, bon dia, benvinguda.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, si te parece, vamos a empezar por las definiciones, ¿vale? ¿Qué es la enfermedad renal crónica?
Pues mirar, para entender lo que es la enfermedad renal crónica, tenemos que saber la función de los riñones, ¿no? Los riñones son unos órganos que se encargan de eliminar los tóxicos y el exceso de agua del organismo. Entonces, cuando se dañan, cuando se enferman, que es cuando hablamos de la enfermedad renal crónica, los riñones pierden esta capacidad por filtrar la sangre. Y la sangre no la limpiamos entonces también como lo harían unos riñones sanos.
Entonces significa que la sangre, si me permite, se quedaría sucia, ¿no? No quedaría todo lo limpio que podría quedar.
Exacto.
De acuerdo. Bueno, se dice que la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa. Antes lo estaba comentando. ¿Por qué se le llama así y cuáles son los síntomas? O sea, ¿cuándo aparece?
Pues decimos que la enfermedad renal crónica es silenciosa porque en sus etapas tempranas no presenta ningún síntoma evidente. O sea, los pacientes pueden tenerla, puede estar en sus inicios y no da ningún síntoma como dolor, ni ninguna otra que nos alerte. Es a medida que la enfermedad progresa que lleva a la aparición de síntomas que pueden ser más notorios, como fatiga o falta de aliento, falta de apetito. Lo que sí sabemos es que la enfermedad renal crónica es más prevalente en algunas personas que tienen algún factor de riesgo para desarrollar esa enfermedad renal crónica. Por eso es muy importante estar atentos de estas personas con factores de riesgo para hacer un diagnóstico temprano.
Esa sería la cuestión. Siempre veo que la clave prácticamente de todas las enfermedades siempre es hacer, sobre todo para curarse lo antes posible y pillarlo todo a tiempo, siempre es un diagnóstico temprano, ¿no? Sería una de las claves de prácticamente todo.
Exacto.
Bueno, cuando hablamos de factores de riesgo, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo de la enfermedad renal crónica? Que, en términos de población, ¿qué población debería prestar más atención a esto?
Mira, pues en la población donde tenemos que tener más ojo es en aquellas personas con los factores de riesgo que sabemos que les van a llevar a la enfermedad renal crónica, como por ejemplo la población con diabetes, los pacientes hipertensos también son población de riesgo.
Perdona, cuando hablas de diabetes, ¿hablas de diabetes tipo 1, tipo 2 o las dos?
Las dos por igual desarrollan a largo del tiempo la enfermedad renal crónica. En un tanto por ciento importante. Los pacientes hipertensos también, por el daño que hay a nivel arterial y sobre las arterias de los riñones también. La edad avanzada, conforme nos vamos haciendo mayores, pues envejecen los órganos y los riñones también envejecen. Y las enfermedades cardiovasculares también, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Y es que sabemos que hay una conexión importante entre el corazón y los riñones. Esta conexión es especialmente relevante. Sabemos que entre un 42-53% de las personas con insuficiencia cardíaca, es decir, más o menos la mitad de las personas con insuficiencia cardíaca, tienen enfermedad renal crónica.
De acuerdo.
También hay una relación importante con la diabetes, que por eso la hemos nombrado en primer lugar, ya que un 40% de las personas con diabetes también puede padecer esta condición. Por tanto, si tenemos los ojos abiertos en esta población que tiene más riesgo, antes podremos hacer un diagnóstico precoz y un adecuado manejo.
Y doctora, casi para acabar, ¿qué papel juega la atención primaria en todo esto, en la detección temprana de la enfermedad renal crónica?
Mira, pues la atención primaria juega un papel clave en la detección temprana de enfermedad renal crónica, ya que es el punto, es la puerta de entrada, el primer punto de contacto de los pacientes con el sistema de salud. Dado que esta enfermedad renal crónica es silenciosa en las primeras fases, es fundamental que la atención primaria, que los profesionales sanitarios que estamos en primera línea, identifiquemos a estos pacientes de riesgo. Ya hemos nombrado, ¿no?, diabéticos, hipertensos, problemas de corazón, para facilitar, para poder hacer un diagnóstico temprano. Además, es que lo tenemos muy fácil en atención primaria, el diagnóstico temprano. Son dos pruebas que se hacen, una a nivel de análisis de sangre y otra a nivel de análisis de orina. Y así hacemos un diagnóstico y un manejo precoz y ayudamos a enlentecer esta progresión.
Pues, doctora Màriam de la Poza, presidenta de la Sociedad Catalana de Médicos Generales y de Familia, el SEM Cataluña. Oye, muchas gracias por estas explicaciones y esta atención que nos has brindado. Muy amable.
Gracias a vosotros.
I aquesta, després d'aquestes explicacions, queda clar un cop més la importància de tenir cura de la nostra salut i sobretot de la prevenció, en tot cas, que avui estem parlant d'aquesta malaltia, la malaltia renal crònica, però recordo que és una... La prevenció, bàsicament, és aplicable pràcticament a totes les malalties i la detecció precoç pràcticament a la immensa majoria de malalties i molts tipus de càncer, fins i tot, doncs aquesta prevenció, pràcticament en tots, aquesta prevenció és més que necessària. Bé, recordo una cosa. Recordo que avui estan a Montigalà, amb aquest estant, aquesta campanya de cribatge Actua pels teus ronyons, de la Fundació Alcer i Beringer Ingelheim, estan al Centre Comercial Montigalà avui i demà per fer aquestes proves, aquest principal cribatge que et pot ajudar, no? Va, que de seguida parlarem d'una qüestió també, en aquest cas, relacionada també amb la salut i amb els medicaments. De fet, l'altre dia ho estàvem parlant, i és aquesta nova normativa que tindrà una forquilla interessant d'anys d'adaptació i que està generant polèmica, molt polèmica, sobretot des del punt de vista del sector dels professionals de la medicina, no? I és l'eliminació del prospecte de paper en els medicaments. La Unió Europea donarà una forquilla d'uns quants anys perquè hi hagi una adaptació. Però més tard que d'hora, doncs aquest proper prospecte en paper estarà eliminat. Es digitalitzarà. En parlarem de seguida, entre d'altres coses, amb la senyora Dolors Montserrat, que és portaveu del grup del PP al Parlament Europeu, i a més una de les portaveus d'aquesta iniciativa de medicaments, que ens explicarà el per què. Per què es fa això? I a veure si traiem l'aigua clara, anem a l'arrel de l'organisme doncs, que posa en marxa aquesta iniciativa. Va, que de seguida en parlem de tot això, i crec que serà força interessant i esclaridor parlar amb la Dolors aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Este verano, Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja a la magia con Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en Alquiler Seguro. .es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Grab somebody sexy, tell them hey.
S'ha muntat ben muntada amb això, amb aquesta norma de la Unió Europea d'eliminar el prospecte de paper i fer-ho digital. Hi haurà un marge d'adaptació, però d'entrada la comunitat sanitària no està gens d'acord. No està gens d'acord. Bé, ara, formulem una pregunta. Quan comprem un medicament, llegim els prospectes de paper que ens informa del medicament i del seu ús i les contraindicacions. Tu llegeixes sí o no? Jo tot no. I a vegades no puc. Ho dic perquè ja em poso jo també resposta, no?, per ajudar-vos. I sabeu per què? Perquè hi ha una altra cosa, que no sé si sortirà en la conversa o no, i és la lletra. La lletra que porten aquests prospectes. Tinc una edat. No me'l puc allunyar tant, perquè és tan petita que no hi ha... Tinc la vista cansada. Per llegir això, a vegades cal una lupa. És que és tremendo. Ponen tantes coses i després entendre-ho. Que a vegades el llenguatge que utilitzen també té un què, eh? Bé, jo entenc que la resposta que acabo de donar, basada en mi mateix, seria o tindria molta relació amb la majoria, no?, dels que estem ara mateix aquí. Però us dic una cosa, aquesta és una informació necessària i vital que pot afectar la nostra salut. Això és una realitat. A més, el paper molt doblegat a la capseta és incòmode, sobretot per tornar a posar el blister amb les pastilletes a la capseta. En fico el paper. Pues, bé, la majoria de vegades doncs, es llença. A vegades, no sempre, eh? Comento i entrem ja en matèria sobre aquesta qüestió que està portant de cap a tothom. Europa vol suprimir el prospecte de paper en 5 anys, començant 5 anys, eh? I com es rebrà aquesta informació? Doncs es farà digitalment. A la capseta hi haurà un codi QR i s'haurà d'utilitzar el mòbil per obtenir la informació. Tu enfoques allà i ale, ja està. La idea, en principi, sembla bona, però té una realitat possiblement més perillosa. No té en compte, per exemple, no sé si té en compte o no, la bretxa digital, especialment a la població més gran, o gent que no tingui lector de QR, per exemple. Què passa amb això? Sergi Tor, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel, bon dia.
I tu llegeixes els prospectes o no?
No. Tens una raó.
És que és lletra molt petita, Sergi.
Sí, la lletra és petita. Començo, no acabo. Tampoc no és una gran prosa, clar. És difícil, eh? És difícil. Tampoc no és Shakespeare, no?
No, saps? A vegades és complicat entendre el que et posa allà. Contraindicacions, ostres.
I després sí que és veritat, costa molt, se doblega molt.
Uf.
I, però alguna vegada sí que ho he llegit, també reconec. A veure, clar, tampoc afortunadament no he estat gaire medicaments, però quan hi ha un de nou, sí, lo de les contraindicacions sí que me'n vaig.
Escolta'm, Sergi, de fet, tot això, tota aquesta nova normativa de la Unió Europea està aixecant molta polseguera,
sí.
I sobretot associacions de metges, pacients, etcètera, estan defensant la continuïtat del paper, no? Sobretot per seguretat clínica. Per què?
Bueno, jo crec que primer de tot hi ha una cosa que hem de posar damunt de la taula que suposo que algun dia passarà. És que, a cap i a la fi, a la societat ens hauran de regalar un mòbil. Sí. I suposo que hi haurà alguna promesa política, clar, perquè Home. Sense mòbil ja no pots fer res.
Correcte.
Aleshores, jo ho proposo, eh? Tu creus que acabarem així o no?
Bueno, és possible, tard o d'hora, la digitalització. Ja ho fan els senyors diputats, els regalant un iPad.
Exacte, sí. Curiosament que no ho necessiten. Bueno, dic perquè tenen recursos econòmics, no? Per poder arribar-hi. Sí, exacte, molt ben fet. No dic perquè, clar, tot dependrà del mòbil. La digitalització pren força davant del paper, però, clar, ara ens trobem amb la paraula que és la bretxa digital. I posem xifres damunt de la taula. Primer, els adversaris mostren un estudi que va fer la OCU, la Unió de Consumidors, al 2022, on, curiosament, el 78% dels enquestats a Espanya preferien el paper. Jo crec que també és una qüestió d'hàbits, eh? El 78% és una qüestió molt elevada. Però el que sí que és una realitat és aquesta altra xifra. El 13,7, i anirà un augment, 13,7 de l'actual població a Espanya té més de 70 anys. I d'aquesta xifra, un terç major de 75 anys són a pacients polimedicats. És a dir, que precisen diàriament entre 5 a 9 fàrmacs diaris i diferents. Això vol dir que hi ha una gran població major d'edat que no té hores d'ara una utilització diària de les noves tecnologies per una qüestió de competència i de generacions i que, evidentment, podria sortir molt perjudicada a l'hora de fos obligatori l'ús del mòbil per tal de tenir aquesta informació tan sensible, que la pots llegir o no, però que és sensible per la teva pròpia salut. És pel tema de la bretxa digital el que actualment, doncs, organitzacions de metges, també de farmacèutics, considera que Europa hauria d'anar amb més lentitud a l'hora de plantejar aquest tema.
Doncs mira, anem al rovell de l'ou i tenim al telèfon a la senyora Dolors Montserrat, que és portaveu del grup del PP al Parlament Europeu i, a més, una de les portaveus d'aquesta iniciativa de la Unió Europea d'eliminar el prospecte de paper, i amb ella li farem totes aquestes preguntes i no se'n passa pel cap cap altra persona millor per fer-li aquestes preguntes. Dolors, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre's i fer un foradet per xerrar de tot això. Escolta, com surt tot això i per què es fa?
Sí, ho expliquem. Això ve d'Europa i ve de l'estratègia farmacèutica, on el que intenta és fer, sobretot, tres coses. La primera és, clar, estem dins de la Unió Europea, on som 27 països, on qualsevol persona doncs, es pot moure per tota Europa. Jo, per exemple, no, tu o els oients que ens escolten doncs, són turistes, un dia poden anar a un país, poden tenir un accident i poden ser prescrits per un medicament, doncs, no sé, alemany, per exemple, no?
Sí.
I tu te'n vas a la farmàcia a Alemanya i et donen un medicament que tu aquell idioma no l'entens. I, per tant, la idea era que tinguéssim un prospecte amb els 24 idiomes de la Unió. Per què? Per donar seguretat i tranquil·litat als pacients, perquè si això et passa a Alemanya i potser tu ets al·lèrgic a un, no sé, a un medicament, tu, si no tens aquell prospecte amb el teu idioma, doncs no saps si no, aquell medicament que t'acaben de prescriure doncs et pot provocar una al·lèrgia greu i puguis estar, per exemple, en un hospital. No? Per tant, la primera és posar els pacients en el centre no? d'això, no? O sigui, d'aquest prospecte amb digital, amb els 24 idiomes, que hi hagués un QR en aquell medicament i tu te'l puguis trobar doncs, amb qualsevol dels 24 idiomes de la Unió Europea. Ara bé, està clar que la Unió Europea va dir, bueno, hi ha moltíssima gent, doncs la gent gran, jo penso, doncs, per exemple, amb els meus pares, amb els nostres avis, també gent no, vulnerable, que no està tan digitalitzada, i clar, i dius, ostres, està molt bé la iniciativa, perquè realment donem molta seguretat als pacients, però alhora el que no podem fer és que, com que a vegades hi ha aquest gap digital, que la gent que no tingui un mòbil, i ara vull pensar en el meu pare no té un mòbil que pugui llegir un QR, té mòbil, sí. Però no té un mòbil que pugui llegir un QR, i per tant el meu pare doncs, tindria un problema, no? Perquè s'aniria a la farmàcia del seu poble, Sant Sadurní, agafaria un medicament i no tindria el prospecte en paper i no tindria un QR, i com ho fa? Per tant, Europa també va pensar en això i va dir, escolta, em donarem 10, 15 anys que es pugui compatibilitzar amb les dues coses, sí. O si realment només hi ha el prospecte digital, que quan tu vagis a la farmàcia i diguis, escolta, miri, jo no tinc accés a un QR, o jo no, encara no estic digitalitzat, que em puguin imprimir el prospecte. És veritat que per fer això hem de comptar amb totes les oficines de farmàcia, amb els farmacèutics, ells tenen molt a dir. Són els primers sanitaris que un pacient es troba, no? Però al final sempre dic que el primer sanitari que un es troba és l'oficina de farmàcia, la farmàcia que en tenim, no? Tots i cada un a cada cantonada, no? I per tant ells també han d'estar d'acord. Però la idea inicial, sobretot, és donar més garanties al pacient, perquè també hi havia molts pacients que se'ns queixen que el prospecte, escolta, la lletra és molt petita i jo no hi veig.
Ostres,
no,
mira, era una de les preguntes que t'anava a fer, perquè...
Ja està, en el digital...
Encara que estigui en el meu idioma, però si la lletra és igual de petita, continua tenint un problema.
Exacte. Llavors, l'ideal és que en aquest QR, doncs, tu, en el teu iPad, en el teu mòbil, te'l pots fer més gran, doncs, escolta, em necessito una lletra 20, doncs te la poses al tamany lletra 20, o te'l pots imprimir en lletra 20 i te'l pots guardar. Saps? O sigui, la idea és molt positiva a favor del pacient sempre, eh? Perquè jo ara estic parlant, per exemple, bueno, un sap anglès, bueno, però si et passa, per exemple, a Grècia, que a Grècia tenen una altra llengua, no? Que l'escriptura no és com la nostra, no és la llatina, i ni siquiera l'escriptura saps el que hi poses. Llavors, en el teu mòbil no saps ni com posar aquell medicament en el Google perquè allò t'ho transformi en la lletra nostra. És molt complicat, i això ens està passant, perquè estem en una única Europa, on estem, no?, 27 països, i al final som un, no?, una única Europa amb 450 milions de persones, i hem de facilitar al pacient tota la informació. Ara bé, sí, això s'ha de fer sempre amb una transició que assegurem segur que tothom té accés o al paper, doncs, per al problema digital, o amb realment que tu puguis tenir un QR i que puguis obtenir-ho amb les 24 idiomes.
Dolors, i per què això no pot ser compatible amb el paper? És a dir, perquè, clar, hi ha moltes persones que és veritat que viatgen per Europa i poden tenir necessitat d'un medicament, però hi ha moltes altres que es queden al seu país i no surten. Per què no, això no pot ser compatible, les dues coses?
Bueno, perquè aquí també t'he dit que sobretot això el que buscava era tres coses. La primera, el pacient. La segona cosa és el tema de la sostenibilitat,
sí,
no? D'evitar paper, no? I així, doncs, s'evita, no? El tema de l'arbres. I la tercera, també, és perquè pels costos a les empreses farmacèutiques, perquè vol dir que, per exemple, una mateixa empresa farmacèutica, aquí a Barcelona tenim moltes, no? A Catalunya tenim moltes empreses farmacèutiques, doncs si necessiten d'aquell medicament 10 milions a Espanya, doncs han de fer 10 milions de caixes amb una cadena de producció on a dintre posen el prospecte només en castellà. Després necessiten, per exemple, 15 milions d'aquest mateix medicament a italià, perquè va a Itàlia. Uns altres, 40 milions a Alemanya. Per tant, també es redueixen costos a l'hora de produir. Per tant, és com, no, una, no? Són tres coses. Primer, el pacient, per suposat, perquè som una única Unió Europea i estem anant a Europa cap a la Unió Europea per la salut, i això vol dir, pues, això, no?, facilitar a tothom, perquè ja no només de turisme, hi ha molta gent que també treballa, no? Pensem, per exemple, sí, sí, en la Jonquera, que hi ha molta gent que pot treballar a l'altre costat de la frontera i a França, i que li pot passar alguna cosa, i que va a la farmàcia, ostres, si està en francès o parlo francès, que posa aquí, que no posa allà, no? O sigui, el primer és que estem en una única Unió Europea i el que volem és que tothom tingui la mateixa informació. Clar. I que no et posem barreres. El segon, pues, amb el tema, doncs, de barreres també visuals, escritures, doncs, que tothom tingui el prospecte, doncs, lo gran que vulgui, doncs, en el
a les iPads o a les mòbils, sí, sí.
Exacte. I el tercer, molt important, és que hem de facilitar, doncs, que el meu pare, per exemple, no?, que no té un mòbil, no?, d'aquests tan actuals, que també tingui accés a la informació i, per tant, se li ha de continuar donant en paper. Potser no estarà, no?, el paper dins de la caixa, però sí que hem de buscar una fórmula, això sí que Europa ho va dir-ho, s'ha de buscar una fórmula on cada estat membre doni una solució, una fórmula on tota aquesta gent que no tingui accés en aquest món digital, que primer hem de procurar, no?, cada vegada, doncs, que estiguin més connectats al món digital, però que si no ho estan, escolta'm, que tinguin accés a la recepta, no?, al prospecte, sí, per suposar.
Quina
I hem de buscar la solució, eh?
Quina forquilla d'adaptació hi ha? Quants anys has dit? Has dit que...
Entre 10 i 15
entre 10 i 15 anys. Entre 10 i 15 anys és l'adaptació que hi haurà, bàsicament.
Sí,
bé.
Sí.
Doncs, Dolors Montserrat, portaveu del grup del PP al Parlament Europeu i ponent de l'estratègia de la legislació farmacèutica al Parlament Europeu. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que s'has donat. Moltes gràcies.
No, al contrari, vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Ai, Dolors. Ai, Dolors. Mira, doncs, xerrar amb ella, que ens, per cert, estava de camí a Berlín i ens ha fet un foradet per xerrar de tot això, doncs hem entrat més en profunditat i té més sentit. Tal com ho ha explicat, té molt més sentit. Clar, d'aquí 15 anys veurem com està la situació i si hi ha un què. Home, l'enfocament des d'un punt de vista global europeu doncs no està gens malament. No està gens malament, sobretot també a estalviar que medicaments es puguin llançar i demés. Bé, aquí això, en funció de com ho enfoquis, tens una resposta o tens una altra. El cas és que la majoria doncs quedi contents amb tot això. Va, estem a punt d'arribar a la una. De seguida explicarem tota cultura, anem explicant tot el que t'interessa amb Mediodía Cope, amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I després tornarem a parlar de la malaltia renal crònica i en parlarem precisament amb la directora de Medicina de la franquícia cardiovascular renal i metabòlica de Boehringer Ingelheim, que són els que estan fent suport i ajudant a Alcer a fer tota aquesta campanya de cribatge a Montigala. Doncs en parlarem amb ells. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Va, quatre papers i torno de seguida. Fins ara.